Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
El castell de Can Feu continua patint les conseqüències del vandalisme. Aquest cop, un incendi provocat ha cremat part d'una porta interior d'aquest equipament patrimonial. Un succés que indigna els integrants de l'Associació Cultural Can Feu, que temen per si el castell no arriba sencer a una possible rehabilitació. Aleix González és president de l'entitat.
O si no es crema abans, caurà abans. És això, aquest castell o surt cremat o cau. És una d'aquestes coses.
González reclama a l'Ajuntament, actual propietari de la finca, que actuï en conseqüència i que augmenti la seguretat del castell de Can Feu. En aquest sentit, insisteix que la tanca perimetral instal·lada aquest estiu està resultant inútil, com han demostrat els diferents actes vandàlics registrats. Tot plegat ho hem conegut el mateix dia que s'ha detingut un lladre de coure al barri de Nostra Llar gràcies a la denúncia veïnal. Són notícies destacades d'aquest dimarts 13 d'agost, però n'hi ha més.
Titulars.
Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen.
Satisfacció entre els usuaris dels centres cívics per l'obertura dels equipaments a l'agost.
De fet, els veuen com un bon punt de trobada, tenint en compte que passen l'estiu a la ciutat. Segons dades de l'Ajuntament, unes 1.500 persones han fet ús dels centres cívics en principis des de principis de mes. I els centres cívics de la Concòrdia recompten, per exemple, cada dia més d'una seixantena d'usuaris.
En esports, els fitxatges de Manu Lanzarote i Jesús Olmo pel Sabadell estan a punt de tancar-se.
Tots dos ja tindrien un acord per rescindir els contractes amb els seus respectius clubs. Tot depèn, doncs, de que es completin els tràmits burocràtics per a fer-ho efectiu.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans de desgranar aquestes i altres notícies, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Arribaran pluges o tornaran a pujar els termòmetres? Li preguntem al Sergi Gallego. Bon dia.
Bon dia. S'imposa el sol a bona part de Catalunya i creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu, a l'interior del quadrant nord-est i al massís del Port, que portaran algun ruixat o xàfec aïllat. La temperatura màxima serà semblant o lleugerament més baixa respecte ahir i arribarà a valors d'entre 23 i 28 graus al Pirineu i entre 26 i 31 graus a la resta. Si bé serà localment més alta a ponent i al tersud. Pel que fa al vent, bufarà el de la tramuntana i el mestral amb intensitat moderada amb cots forts a l'Empordà i al tersud, respectivament. A la resta, el vent bufarà amb cots moderats de component sud al litoral i nord i oest a l'interior. Pel que fa al mar, estarà tranquil en conjunt, si bé a la Costa Brava hi haurà forta maror a les zones més exposades a causa de la tramuntana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara és moment per comprovar com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet, David de Toro, bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments s'ha d'advertir als usuaris que per una incidència les línies 9 Sud i 10 Sud de metro es troben momentàniament aturades. La resta de línies de metro, però així com les d'autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana, segons ens informen els diferents operadors. No obstant, per treballs de millora, està interromput el servei de metro als trams Clot Fondo de la línia 1, Paral·lel Sagrada Família de la línia 2 i Coll Blanc Canvi de Let de la línia 5. Consulteu alternatives al web i l'app de TMB. També per obres de millora resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però servei alternatiu per carretera. I finalment, una informació pels usuaris de Rodalies de Catalunya. El sindicat CGT ha convocat per demà aturades parcials. Els serveis essencials han de garantir la circulació del 40% del servei a la primera aturada, de 12 del migdia a 4 de la tarda. A la segona, de 8 a 12 de la nit, circularà també un 40% del servei a totes les línies de Rodalies de Catalunya. La resta del dia circularà el servei habitual. Teniu més informació als webs i apps de Rodalies de Catalunya i Renfe i al telèfon 900 41 00 41. De moment, això és tot des de Sentir Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Bon dia. Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la ara mateix al conjunt de la xarxa viària catalana. No hi ha problemes ni a les vies més properes a Sabadell i en altres punts. També se circula còmodament d'entrada i de sortida a Barcelona. Passen 4 minuts de 2:15. Entrem en matèria amb el Toni González a les vies de so.
La notícia del dia.
Nou incident al castell de Can Feu. Després del robatori de la tanca de la finca el mes passat, ara s'ha declarat un incendi suposadament intencionat. El foc de petites dimensions va cremar ahir a la tarda una de les portes interiors de l'immoble patrimonial, un succés que torna a posar en alerta a l'Associació Cultural Can Feu, que tem per la seguretat del castell.
Des de l'associació estan enfadats per l'enèsim acte vandàlic al castell de Can Feu. Així mateix també estan preocupats perquè temen que l'incendi acabi malmès abans no se'n faci la tan esperada rehabilitació. Aleix González, president de l'entitat, ha carregat contra l'Ajuntament com a l'actual propietari de la finca.
Ara és de l'Ajuntament, des de fa el 2018, i bueno, ja ha sigut la pitjor etapa del castell, sense cap tipus de dubtes, perquè han hagut actes vandàlics, han saltat, han trencat coses, ara li han fotut foc. Així, si anem així, en 2-3 anys no quedarà pràcticament res. Ara, per aquí hi ha el jardí, que vam guanyar 100.000 euros per fer el jardí, suposo que quan es faci el jardí això t'hi estarà més vigilat, però, sisplau, hem de tenir una mica més de cura amb les coses.
Per González, el primer error de l'executiu local ha estat col·locar una tanca metàl·lica al perímetre del castell.
El problema de la tanca és el disseny de la tanca, també, no sé, és... ens haguessin agradat més doncs, restaurar el que són les muralles originals, que eren molt més altes i de pedra, que no, eren més inaccessibles, o amb això, o posar inclús més sistemes de seguretat, posar que és car, però clar, si l'Ajuntament és el propietari d'aquesta finca i ha de vetllar per la seguretat, perquè clar, s'omplien la boca.
En tot cas, des de l'associació de Can Feu insisteixen que cal tirar endavant els projectes de recuperació de l'essència del castell. Gràcies als 100.000 euros dels pressupostos participatius, se'n faran, però, els primers passos.
Es faran les excavacions, que ara es farà l'empresa Rago SL, es començarà a fer ara, pràcticament, al setembre o octubre, i llavors el que també es farà serà la capella, es restaurarà la capella del castell i ja està. Llavors el jardí es farà amb un altre projecte, que ens hem de reunir amb ells, i llavors doncs, es farà com un concurs públic i que diferents oferts d'arquitectes, en les planimetries originals que tenim nosaltres, elaborin projectes i després s'escollirà un, no? És per fer tot el procés de selecció per fer el jardí.
De cara a una segona etapa, a través d'una partida dels pressupostos ordinaris, s'impulsarà la recuperació del jardí històric del castell de Can Feu. De moment, però, encara no hi ha data per a aquest projecte.
Can Feu no és l'única zona afectada pels incendis i el vandalisme aquests dies. Un dels blocs de pisos dels Marinals pendents d'Enderroc també ha patit un foc que els veïns atribueixen a la insalubritat i inseguretat de la zona. Francisco García és president de l'Associació de Veïns dels Marinals.
No hi ha res. Està en ple estat d'abandonament. No hi ha cap vigilància. No s'ha fet encara en aquest pis en concret, en aquest edifici en concret, encara no s'havia tapiat l'entrada.
García reclama que s'accelerin els tràmits per l'Enderroc previst de cara a la tardor. I no deixem de parlar de vandalisme, però anem fins al barri de Nostra Llar, on s'ha produït un nou episodi de robatoris de coure. El succés s'assuma a molts altres en aquesta zona, que han deixat nombroses vegades sense llum als carrers del barri. No obstant això, aquest cop s'ha tancat amb la detenció del lladre per part de la policia municipal gràcies a la denúncia dels veïns.
Els fets han tingut lloc al carrer Bradford, on els veïns van detectar ahir al matí que hi havien fanals manipulats. Davant de la sospita que s'hi podia produir un nou robatori, el veïnat va estar pendent dels sorolls nocturns. Avui a les 7 del matí han alertat a la policia, que ha acudit al lloc dels fets al cap de pocs minuts. El secretari de l'Associació de Veïns de Nostra Llar explica com han detingut el lladre poc després al camí de Can Quadres.
És un enxampat, al camí de Can Quadres, al costat de la bassa, hi ha com dues empreses, dues fàbriques, allà al mig, amb un tros de descampat que hi havia allà tapat entre uns arbres, allà el tio el que feia era treure la goma, el plàstic, el que no val, el que no serveix per res, i allà aprofita el coure, ¿vale? I llavors va fent viatges, s'ho va guardant, i ve una altra vegada, doncs imagina't, agafa el cable que hi ha d'un fanal a un altre, se'n va cap allà baix o cap a un altre puesto, i allà li treu el coure, que és la part bona, i així va fent.
L'arrestat és un sabadellenc que ja tenia antecedents per robatoris. Els veïns de Nostra Llar creuen que els robatoris de coure no acabaran aquí, però recorden que la situació és molt a prop, ja que s'estan instal·lant sistemes per evitar-los.
Altres vegades que ens han robat el cable, doncs ja s'ha solucionat d'aquesta forma. Es posa un sistema que després costa molt més i ja no venen. O sigui, ja no els surt a compte o no poden. És un sistema antirobatori. I que allò, aquest sistema ens ha anat molt bé, però clar, encara queden molts carrers amb cable, amb el sistema antic, i clar, ara hem de pagar això, no? El preu de que és un barri molt tranquil i un carrer aquí sense llum, ostres, pues, dona molta inseguretat als veïns. La veritat és que hi ha gent molt gran i ja, és que fa por sortir al carrer, és que queda totalment fosc.
El detingut s'enviarà als Mossos d'Esquadra perquè passi a disposició judicial en les pròximes hores.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els usuaris dels centres cívics estan contents que l'agost segueixin oberts. Segons dades de l'Ajuntament, unes 1.500 persones han fet ús dels espais a la ciutat des de principis de mes i, de fet, en centres cívics com el de la Concòrdia, recompten cada dia més d'una seixantena d'usuaris, la gran majoria homes, que passen la tarda als espais municipals.
Els jocs de taula, en especial el dòmino i les cartes, són els passatemps favorits dels usuaris, però també n'hi ha que aprofiten per llegir el diari o petar la xerrada amb el veïnat. Sembla que l'opinió és generalitzada quan es pregunta si cal obrir o no a l'agost dels centres cívics. Escoltem en Conrado Hernando i el José Pedro Solano, usuaris del Centre Cívic de la Concòrdia.
Habitualmente todos los días ahora vengo un poco menos, pero vengo el día que puedo, porque somos en casa tres y los dos están inválidos y no pueden. Tengo que estar a la atención de la compra de la y todo eso y los recados, hacer la comida, pero aquí esto es maravilloso. Aunque yo no venga, por ejemplo, que yo no pueda por la necesidad de casa, aunque no pueda venir, claro, pero yo no voy a mirar la vida en este mundo para mí solo.
No toda la gente se puede marchar de vacaciones, ¿eh? Y tiene que venir a un sitio público para poder estar aquí y reunirse y echar el rato. Está muy bien que estén todo el mes de agosto abierto. Me alegro mucho. Ten en cuenta una cosa, que fue por eso luchamos. Del primer centro cívico que se formó, que se construyó en Sabadell, fue el de Can Ruc. Yo fui el número uno y fui el que puse la piedra junto con Toni Ferret y Antonio Trives como alcalde, yo responsable del Distrito 4. Y fui el primero y se puso la piedra y así lo construimos para que estuviera abierto siempre.
Les xifres d'aquest estiu són gairebé de 1.500 usuaris en 6 centres cívics oberts a la ciutat. El 2018, més de 6.000 persones van passar per aquests espais municipals i aquest any el nou govern s'ha afanyat a anunciar que l'espai de Sant Oleguer també s'obria en públic en període estival. A més, Marta Morell, tinenta d'alcaldessa i regidora de Participació, anunciava ahir que té la intenció d'obrir en horari de matí els centres cívics de Can Llong i Can Rull durant la temporada.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Farem tot el possible perquè així ho treballarem en el pressupost del 2020 per veure la necessitat també de donar aquest servei de matí, ja que aquests dos centres cívics són els que estan tancats pels matins, cosa que la resta d'altres centres cívics tots ho estan fent també en horari de matí. Nosaltres en aquest sentit volem aplicar el que és l'equitat, que hi hagi la mateixa igualtat en tots els centres cívics de la ciutat per igual.
Malgrat això, des de l'oposició, Ciutadans ja ha criticat la planificació feta perquè no saben a quins criteris respon. Adrián Hernández és portaveu de la formació.
Estarem a favor d'obrir més hores als nostres centres cívics, també en el mes d'agost, però ho volem fer sobre una planificació de què volem fer amb els nostres equipaments i en base a quins criteris obrim més uns o més un altres, i no simplement fer un anunci propagandístic en un centre cívic determinat.
Morell tampoc tanca la porta a obrir altres espais municipals i assegura que s'estudiarà.
Neix la Sex Track, una caravana pedagògica dedicada a la sexualitat. El col·lectiu sabadellenc Les Magranes pretén amb aquesta iniciativa aportar una nova formació sobre sexualitat, afectivitat i feminisme arreu de la geografia catalana. Ara busquen els 6.500 euros necessaris per engegar aquest projecte a través de la plataforma de micromecenatge Goteo. Ara per ara ja han aconseguit més de la meitat del pressupost.
Elisabet Dionís, membre de Les Magranes, explica que la idea va sorgir després de participar en un viver d'emprenedoria, d'economia social i solidària del Telecooperatiu.
Se'ns va acudir la idea de fer aquesta mena d'unitat mòbil que ens permetés moure'ns per tot el territori català i poder arribar al màxim d'escoles i d'instituts amb una proposta que fos més divertida, més cridanera i que ens permetés apropar-nos sobretot als nanos, no? als nens i als adolescents, d'una manera com més distesa, més desenfadada, més...
Les impulsores del projecte han dissenyat un espai amb una biblioteca especialitzada, informació sobre els mètodes anticonceptius, menstruació, un espai toca-toca amb models d'òrgans sexuals, vídeos didàctics, materials sobre els parts reals i també un espai dedicat a la sexualitat de persones amb diversitat funcional. A més, també hi haurà un punt d'informació fora i un espai de rebuda i un consultori sexològic. Dionís explica quina és la funció pedagògica de la Sex Track.
Les eines que tenim és simplement el fet d'apropar-nos a ells no amb la sensació d'estar per damunt d'ells, ni molt menys, sinó anem a compartir el que pensem i el que sentim i com vivim la pornografia, com vivim el sexe que ens venen, què ens passa per dins, ens agrada això que ens expliquen, ens agrada el sexe que fem o el sexe que tenim, explicar-ho i compartir-ho més des d'aquí, perquè evidentment l'accés a la pornografia el tenen i és una realitat. Com ho volem combatre? Simplement des del fet d'oferir aquests espais per la reflexió.
Dionís explica que esperen oferir dues opcions, llogar la caravana o llogar-la amb les formadores que aportaran dinàmiques especialment dissenyades. De fet, segons ja assegurat a Ràdio Sabadell, han rebut algunes propostes per fer córrer la caravana a partir de setembre.
Més successos del dia. Cau un balcó al carrer Picanyol, a la Creu Alta.
A les 6 de la tarda de dilluns, la policia municipal va rebre l'avís de la caiguda parcial d'un balcó al número 24 del carrer Picanyol. Una dotació del cos de bombers de la Generalitat va sanejar-la perquè evités altres perills a la via pública sense cap altra més afectació.
Una motorista de 18 anys ferida lleu en un accident de trànsit.
La noia circulava ahir a les 9 del vespre per la cruïlla del carrer Costabona i Martinet, quan un fregament lateral amb un turisme va provocar-li la caiguda. Una ambulància del SEM va traslladar la jove al cua de Sant Fèlix amb ferides de pronòstic lleu.
Relacionat amb la carretera, denuncien un conductor per alcoholèmia positiva.
Agents de la policia han aturat aquesta matinada un conductor que duplicava la taxa màxima permesa quan circulava pel carrer Jaume I. A més, l'home de 45 anys conduïa sense haver obtingut mai el carnet de conduir. Els policies actuants van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària.
Passa un minut de 2:45, és moment de sortir de Sabadell i de la comarca. La Fiscalia es mostra favorable que Jordi Cuixart tingui un permís per sortir de la presó pel naixement del seu fill.
El fiscal de la Sala del Tribunal Suprem apunta en un informe que caldria concedir-li el temps fora de Lledoners amb la durada i condicions que les circumstàncies del cas demanin. El quart fill de Cuixart ha de néixer al setembre i ell ha demanat poder assistir al part i acompanyar la dona durant 6 hores del dia mentre estigui hospitalitzada.
9 cantants i una ballarina acusen el tenor Plácido Domingo d'assetjament sexual.
Segons han denunciat a l'agència de notícies Associated Press, Domingo va presonar diverses dones perquè tinguessin relacions amb ell a canvi de treballs i hauria castigat professionalment les que es negaven a fer-ho. Els fets haurien tingut lloc als anys 80, però cap d'elles va presentar cap denúncia.
Prop de 200 passatgers de l'aeroport del Prat en destinació a Egipte s'han quedat sense volar després de més de 10 hores esperant.
La companyia Nesma Airlines ha cancel·lat el vol per un desperfecte a l'exterior de l'avió. Els afectats, que havien contactat els viatges a través d'agències intermediàries, han lamentat la falta d'informació per part de l'aerolínia.
El govern espanyol confirma que el capità de l'Open Arms no té la potestat per demanar asil per les 31 persones rescatades.
Així ho ha explicat en una entrevista el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos. Segons el polític, el vaixell de l'ONG catalana no ha demanat dirigir-se a cap port espanyol i assegura que segueixen pressionant les autoritats italianes perquè compleixin amb la seva tasca humanitària.
3 ferits en un accident a l'AP7 a Tarragona.
Un turisme s'ha encastat a la mitjana de l'autopista AP7 al seu quilòmetre 241. Una de les ocupants del vehicle es troba en estat greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Els altres dos viatgers han estat traslladats a l'Hospital de Santa Tecla amb pronòstic menys lleu.
I els preus han pujat una dècima a Catalunya el mes de juliol respecte al juny, segons publica avui l'Institut Nacional d'Estadística.
L'índex de preus de consum torna a remuntar, doncs, fins al 0,8% després que els últims mesos tendís a la baixa i arribés al juny a la xifra més baixa del setembre de 2016. A l'Estat, la taxa de variació anual de l'IPC ha augmentat una dècima i se situa al 0,5%.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Moment pels esports, una secció que comencem parlant del Sabadell, que és molt a prop de tancar les arribades de Manu Lanzarote i de Jesús Olmo. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Karen.
Tots dos ja tindrien un acord per rescindir els seus respectius contractes i només aspectes burocràtics que s'haurien de solucionar de forma imminent els separen de la nova Creu Alta.
Gràcies, Kolkata, gràcies, Goa, gràcies, Índia. Ens veiem aviat, família. Amb aquest missatge a les xarxes socials, Lanza s'acomiadava del país en el qual havia estat jugant fins ara. Unes paraules que van intensificar encara més l'arribada del mitja punta a la nova Creu Alta, tal com va informar primerament Ràdio Sabadell fa un parell de setmanes. Recordem que l'acord entre el club arlequinat i el jugador és gairebé total i només queda pendent que es confirmi l'adeu del Kolkata.
I en cas d'Olmo, Sergi, també falta que s'acabi de materialitzar la seva desvinculació de l'Elche.
I a més, l'equip alacantí també està interessat en tancar l'acord perquè, com us informàvem ahir, els frangivers comencen aquesta setmana a la Lliga i necessiten rebaixar la seva massa salarial per poder tramitar nous fitxatges. Per tant, com diem, sembla qüestió de temps, qüestió d'hores, que s'acabin confirmant les arribades d'ambdós futbolistes.
El que és una evidència és que estan sent uns dies molt atrafegats als despatxos del Sabadell. A la comissió esportiva no li ha tremolat el pols a l'hora de reparar ràpidament les esquerdes deixades per la greu lesió d'un dels fitxatges de més renom de l'estiu, Antonio Romero.
El dissabte l'andalús coneixia el resultat de les proves, trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i adeu a la temporada. Dos dies després, és a dir, ahir dilluns, el club arlequinat oficialitzava, com va avançar també Ràdio Sabadell, la peça escollida per substituir-lo, Xavi Boniquet. Un recanvi de garanties d'un Romero que es lamenta així de l'importància tan contratemps petit.
Es muy raro porque no terminas de debutar en el estadio, la afición te conoce pero no te conoce al 100% y se te queda un mal sabor de boca, la verdad, porque es una lesión muy grave que te va a tener apartado mucho tiempo del terreno de juego, pero bueno, yo voy a trabajar lo máximo posible y todos los días de que me quedan hasta que me pueda recuperar para intentar estar lo antes posible y poder ayudar al equipo.
Recordem que Romero es va lesionar en l'amistós disputat a Llagostera, el dia, per cert, que s'inaugurava una gespa artificial nova al municipal. El tècnic Antonio Hidalgo admet dels perills de determinats terrenys de joc i espera que no es torni a repetir una escena similar.
És el que té aquesta superfície, és el que té, ja ho sabem, ja ho saben, i no, contra aquestes coses no podem fer res. És un terreny de joc que proporciona moltes lesions de genoll. Ens ha tocat a nosaltres, al Llagostera l'any passat li va tocar el Pitu, al Gerai també li va tocar, i bueno, el més important és que no hi hagin lesions, i bueno, aquí en un camp tan reduït la intensitat es maximitza, i bueno, és el pitjor de la pretemporada, una lesió tan llarga, i bueno, haurem de buscar recursos, no?
El temps de baixa de Romero s'estima entre 6 i 8 mesos.
Continuem parlant del Sabadell perquè fa només una estona l'equip ha fet la tradicional ofrena a la Mare de Déu de la Salut, la patrona de la ciutat. Allà hi ha estat l'Adriana Arroyo. Bon dia, Adri.
Bon dia, Karen. Complint tradicions, el Centre d'Esport Sabadell, com és habitual en aquestes èpoques de l'any, just abans de l'inici de la temporada, visitant a la Mare de Déu de la Salut, a la patrona de la ciutat, en aquest santuari que té el mateix nom, el Santuari de la Salut, i que ha estat nou avui per un bon grapat de jugadors, les noves incorporacions del Centre d'Esport Sabadell, que per primera vegada visitaven aquesta part de la ciutat. Un dels encarregats de representar el Centre d'Esports ha estat el conseller de l'àrea esportiva, Àxel Torres, que feia broma respecte a la visita a aquest mateix santuari d'ara fa un any.
He intentat fer-ho millor que l'any passat, que el vaig mig deixar malament al ram i em va corregir Migue, i igual ens va anar malament l'any per això, no? I he pensat, ostres, si va ser per això ho he de fer bé aquest any, eh? I ho he fet millor que l'any passat, sí.
Com a curiositat, la visita d'ara fa uns minuts aquí al Santuari de la Salut ha estat un dels primers actes de Xavi Boniquet com a jugador del Centre d'Esport Sabadell. El migcampista terrassenc va signar ahir per l'entitat arlequinada. Aquest matí ja s'ha entrenat en la sessió a porta tancada que ha fet l'equip d'Antonio Hidalgo a la nova Creu Alta i, com diem, ara fa uns minuts ha passat per aquí pel Santuari de la Salut. A hores d'ara, dinada germanor, àpat a Can Junqueras de la plantilla d'un centre d'esports que demà tindrà partit. Serà a partir de les 8 del vespre, amistós a la nova Creu Alta contra el Sant Andreu, rival de tercera divisió.
Gràcies, Adri, per aquesta última hora. Bon dia. Aparquem el futbol i fem un apunt de ciclisme, perquè com us informàvem ahir, aquest matí s'ha posat en marxa la Vuelta a Burgos amb la participació del sabadellenc David de la Cruz.
I recordem que l'objectiu del ciclista de l'Ineos serà intentar agafar ritme competitiu de cara a la Vuelta a Espanya, el seu gran repte de l'any, i que afrontarà a partir de la setmana que ve. De la Cruz no ha pogut finalitzar cap de les últimes tres curses en les quals ha participat, el Tour de Califòrnia, on va patir una greu lesió, el Tour de Valònia i la Clàssica de Sant Sebastián. La jornada d'avui a la Ronda Burgalesa, de 162 quilòmetres, s'ha iniciat a la mateixa ciutat després de sortir de la catedral i finalitzarà al castell. Es preveu que el pilot creui la meta al voltant de 4:45 de la tarda.
El bàsquet Pia tornarà a ser el màxim representant de la ciutat en aquest esport. Un any més, el conjunt escolapi competirà a Copa Catalunya amb l'objectiu de mantenir la categoria.
I com està passant en molts equips d'altres disciplines, el bloc que la darrera campanya va aconseguir la permanència es mantindrà gairebé en la seva totalitat. Només s'han fet un parell d'ajustos que explica així el tècnic escolapi Jaume Prat.
El Roger Timira, que per estudis se'ns va a l'estranger, dels nostres bases, llavors, per estructura de plantilla per donar sortida a jugadors interiors, la decisió tècnica va ser prescindir del Miguel Valero, un jugador interior, i això, a partir d'aquí tenim aquestes dues baixes i incorporem a l'Àlex Hernández, un exjugador de Castellà, que esperem que ens doni un equilibri exterior.
Serà la quarta temporada consecutiva de la Pia a Copa Catalunya. A la 2016-2017, els sabadellencs van aconseguir la salvació de forma agònica en el play-out, una fase que han pogut evitar pels pèls els últims dos anys. Consolidat a la categoria, el conjunt de Prat buscarà fer un pas més enllà.
L'objectiu que ens marca el club és mantenir la categoria. Sabem que doncs, torna a haver-hi una Copa Catalunya potent, a nivell doncs, hi ha equips que es reforcen i bons pressupostos dins la categoria, i hi ha altres equips com nosaltres doncs, que anem a pressupost zero. Llavors hem de veure molt clar, o hem de deixar passar i veure les jornades i veure els equips i fer un bon treball de scouting, però no t'enganyaré, comencem a ser un equip consolidat a la categoria i sí, la intenció és no patir, no només això, sinó que veure si podem treure el cap per allà dalt.
Enguany el bàsquet Pia estarà emmarcat en el grup 2 de Copa Catalunya i debutarà la competició l'últim cap de setmana de setembre, rebent al carrer Garcilaso un equip ascendit, el bàsquet Almeda.
No deixem el bàsquet, però marxem fora de la ciutat. Thomas Hurtel estarà un màxim de 5 mesos de baixa.
El base del Barça Lassa va lesionar-se en un entrenament de la selecció francesa i va haver de ser operat d'un trencament parcial del tendó rotulià del genoll esquerre. S'estima, doncs, que estarà uns 5 mesos de baixa.
En futbol, Diego Costa pateix una lesió muscular a l'adductor esquerre.
Així ho ha informat l'Atlético de Madrid després que el davanter hagués de retirar-se tocat de l'amistós contra la Juventus. No se sap amb exactitud el temps de baixa. L'Atlético, per cert, estaria molt a prop també de tancar el fitxatge del davanter del València, Rodrigo.
I acabem amb motociclisme. Àlex Márquez competirà l'any 2020 de nou a Moto2.
El cerverí actual líder de la categoria ha renovat el seu contracte amb el seu equip actual, l'Estrella Galícia. El pilot s'ha mostrat agraït i espera seguir creixent i està preparat per donar el salt definitiu en un futur pròxim a MotoGP.
Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Nosaltres marxem. És moment de tancar el Notícies Migdia d'aquest dimarts 13 d'agost. Un Notícies Migdia que començàvem parlant de successos amb aquest incendi del castell de Can Feu i també amb aquest robatori de coure a Nostra Llar que s'ha saldat amb la detenció del seu responsable. Aquestes i d'altres notícies les podeu trobar ampliades al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.